El comunista.
L'ampli ressò que va tenir l'estrena del Comunista dissabte passat ens encoratja a seguir posant una mica de llum a la foscor que sovint ha envoltat la doctrina de Marx, d'Engels i també una mica de Joan Gaspar. Joel Díaz, tot a punt?
Tot a punt, però deixa'm fer una petita esmena, un comentari sí. Que he fet abans.
Ah, sí?
No, que ara acabo de recordar que la sèrie aquesta de La Casa de Papel, sí. En general, les interpretacions eren bastant dolentes, però em va cridar l'atenció la interpretació d'una actriu que diria que es diu Diana Gómez, que sí. Ho feia espectacular. No feia un paper gaire gran, però, hosti, cal també destacar el que t'agrada, no només ser destructiu en aquesta...
Et va agradar el seu paper.
Molt, molt. Molt, molt, molt.
Molt bé. Doncs queda feta la rectificació, si ens està escoltant, des d'aquí una abraçada.
Sisplau,
també.
Una abraçada i un petó.
Molt bé. Dit això, Joel Díaz, recuperat de Joan Gaspar?
Recuperadíssim. Bueno, és que no hi ha res a recuperar-se. És conèixer un mite del barcelonisme, perquè jo, a part de comunista, també sóc del Barça.
Deixa'm recordar als oients que d'ara endavant el Joel Díaz ens acompanya els dissabtes per obrir aquest consultori comunista, ell que, amb la realitat del confinament, ha volgut recuperar els ideals més marxistes que van impregnar la seva joventut.
És correcte.
Aquest és el punt de partida. Després de l'adoctrinament que vam fer la setmana passada, Joel, tu creus que Catalunya està preparada per abraçar el comunisme?
Home, doncs, de cap manera, escapa. No ens fem trampes al solitari. És veritat, jo vinc a fer una feina que és romàntica, però també és inútil. I jo en soc molt conscient que estic sembrant en terra erma, que estic predicant a qui no vol escoltar. La gran majoria de catalans no viuen encara en les condicions de precarietat i injustícia social que es requereixen, diguéssim, per reunir el valor suficient com per enfrontar-te al sistema i fer-li la revolució. Dic encara perquè, de fet, per això sóc aquí una mica, perquè podria ser, jo intueixo que l'estat en què quedi el país després de la crisi econòmica que vindrà, potser sí que serà l'idoni per sembrar llavors la llavor del socialisme.
Jo no sé si Catalunya està preparada o no per abraçar el comunisme. El que sí que queda clar, i qui ja ho ha fet probablement després de sentir aquesta secció, és... Britney Spears. Per què ho comento, això? Doncs perquè la reina del pop Britney Spears ha fet servir el seu compte d'Instagram aquesta setmana per reproduir paraules d'un artista de Hong Kong filocomunista. Escrivia. Diu, ens alimentarem mútuament, redistribuirem la riquesa, farem vaga, comprendrem la nostra pròpia importància des dels llocs on hem de ser. La comunió va més enllà dels murs. Encara podem estar junts. Què t'ha semblat, això, Joel?
Doncs em sembla perfecte. Perfecte per dues raons. Dues. Primer, perquè transmet perfectament, no?, això de la comunió va més enllà dels murs, encara podem estar junts, transmet perfectament la idea internacionalista, no?, l'internacionalisme proletari, la idea de que l'obrer no té pàtria. I en segon lloc, em sembla fantàstic perquè Britney Spears aquí el que fa és seguir amb la tradició, no?, la tradició que indica que els grans teòrics del comunisme de tota la vida han vingut de classes acomodades. Això és així. Hi ha gent que diu, no, és que són uns hipòcrites. No, res d'hipocresia. Marx i Engels van escriure El Capital doncs, fumant puros i bevent whisky, la mar de tranquils, i la Britney Spears, doncs, jo la veig una mica això, com la Marx del comunisme postmodern, no? Adaptat a les noves circumstàncies socials.
Des que va explicar això, l'obra de Britney Spears ha estat analitzada minuciosament. Aquest èxit que escoltem és Work Beach, sí. D'alguna manera treballa...
Un títol molt, amb molta força, molt, sí. Molt potent.
I és aquesta cançó que sentim, diu ella que és una sàtira al fetichisme dels béns de producció, on subratlla que els propietaris del sistema de producció són els mateixos treballadors. No sé si no estaves al corrent d'això.
Perfecte. No estava al corrent perquè, com comprendràs, jo com a comunista, en principi, si no m'avisen, no? Jo no m'assabento de les novetats de la música comercial perquè, òbviament, estic tot el dia escoltant Paco Ibáñez, George Mustaki, Violeta Parra i Rage Against the Machine. Però amb això de veure's a ella mateixa, que m'has dit, com una sàtira del fetichisme dels béns de producció, ara ja sense cap mena d'ironia, eh? Crec que estem davant d'una dona que ha fet un treball d'introspecció, de consciència social molt profund, que ja el voldria jo per molts dels comunistes nostrats de per aquí, eh? Per exemple, la gent de la CUP. Són igual de pijos que la Britney Spears, però no han fet aquesta autocrítica que ella sí que ha fet.
Sabent el que sabem
molt
ara...
Molt interessant,
sobre...
eh?
No, sabent el que sabem i el que hem descobert sobre Britney Spears, a la primera pregunta avui te la faig jo. Un bon comunista del segle XXI hauria de recórrer a recuperar la seva obra, les seves cançons, i deixar una mica de banda Silvio Rodríguez, posem per cas?
Sí, concrepo bastant, perquè, a més, Britney Spears té dos grans valors afegits respecte a Silvio Rodríguez. Un és que ella té la fe del convers, no? Que tothom sap que és una fe molt potent, perquè vols demostrar que no vas de farol, que et vols redimir després de tants anys sent, com ella diu, una bitch del capitalisme, no? una meuca. I, en segon lloc, perquè, com bé sabràs, el comunisme fa servir la música, Roger, com a lubricant pels seus missatges revolucionaris, i convindrem que la música de la Britney és molt millor lubricant que la del Silvio Rodríguez, no? que és lenta i avorrida i és un cunyàs. Llavors, seguint amb la metàfora del lubricant, no? Podríem dir que el missatge socialista, Roger, amb Britney Spears arriba més endins.
Fet aquest preàmbul i havent-nos passat de llarg amb els preliminars,
sí.
Deixa'm que obri les consultes que ens han traslladat els oients aquesta setmana.
Sisplau.
Hola, Joel, sóc en Sebastià Vílchez Matamala, de Corbera de Llobregat, un poble lleig. Ja m'ho dic jo abans que ho diguis tu, Joel, que tens molta retranca, lladre. Suposo que has vist la portada de l'Equip d'aquesta setmana, que obria amb una imatge de Messi caracteritzat com el Che Guevara. El titular deia Messi, le chef du Barça.
Oh, là.
Com a simpatitzant comunista i del Barça tinc tres preguntes. La primera, el Che va ser el Messi del comunisme? Segona...
Sí. Ah.
Endavant, respon aquesta, sí.
Responc aquesta?
Sí.
Absolutament, sí. Primer perquè tots dos són de Rosario, dada molt important, i això, òbviament, no pot ser casualitat perquè els materialistes històrics no creiem en les casualitats. I segon, perquè tots dos han acabat convertits en símbols del que molt probablement no volien, no? El Che, pobret, ell només volia fer la revolució, el Messi, pobret, només volia jugar a futbol, però la infinita capacitat del sistema capitalista per absorbir, no, Roger, per engolir, per apropiar-se de qualsevol icona de masses i fer-la servir al seu favor, doncs ha acabat convertint la seva imatge, despullada ja del seu significat profund, en un reclam més de la societat de consum, no?
Molt bé. La segona pregunta seria, si Messi és el Che, Arturo Vidal, qui seria?
Benvingut, com es deia? Sebastià?
Sebastià Vílchez Matamala.
Camarada Sebastià, si Messi fos el Che, Arturo Vidal seria els Grapo. Saps qui són els Grapo? Són els grups de resistència antifeixista 1 d'octubre. Van ser un grup terrorista que va néixer de l'escissió d'un grup de sonats del Partit Comunista Espanyol que, com l'Arturo Vidal, es van dedicar a sembrar el terror, el caos i la destrucció en nom d'una bandera molt legítima, la comunista en el cas dels Grapo i la del Barça en el cas de l'Arturo Vidal, i d'uns ideals que, òbviament, quedaven totalment pervertits i, per tant, ells, els del Grapo, totalment deslegitimats comunistes, deslegitimats, diguéssim, com a comunistes, com també ho està Vidal per la pràctica del futbol. O sigui que el paral·lelisme és bo, Sebastià.
I tercera pregunta que ens ha dit el Sebastià. Hi ha algun jugador del Barça que et sembli comunista?
Aviam, jo no ho sé segur, però tinc les meves sospites. Òbviament, d'entrada, sembla impossible que algun jugador del Barça pugui ser comunista, perquè per ser comunista s'ha de tenir consciència de classe. S'ha de conèixer la realitat social a peu de carrer i també s'ha de llegir bastant, i tothom sap que els jugadors de futbol doncs estan llunyíssim de poder fer cap d'aquestes tres coses. Però sí que podria ser, i aquí és on tinc les meves sospites, que algun jugador del Barça fos un activista comunista, no sé si em segueixes, que estigui provant de boicotejar el futbol, que seria l'opi del poble, des de dins, a base de fer-lo horrible per l'espectador, no? De fer-ho tan malament que generi rebuig a l'espectador fins al punt que aquest li acabi semblant menys avorrit agafar el capital i llegir-se'l que veure un partit del Barça.
Doncs deixa'm dir-te que gairebé ho estan aconseguint, eh?
Que sí? Jo sospito de Rakitic.
Molt bé.
I de Sergi Roberto.
Més consultes. Hola, Joel, felicitats pel programa, sóc l'Octavi. Aquests dies de confinament, tot rellegint el llibre vermell de Mao, m'ha cridat l'atenció una cita seva que diu «Para los comunistas no existen fronteras entre países o provincias». I he pensat, cony, com el coronavirus, que també és xinès i no entiende de territorios. Això és últim és de Pedro Sánchez, no de Mao. Yeah. La meva pregunta seria, el Covid-19 és un virus comunista? Gràcies, Joel, no perdis la trampera ara que cobres de la corpo.
Ja, bueno, això del final ho deixarem pel final, també. Ja veig per on vas, estimat Octavi, i t'he de frenar. Aquí t'he de frenar, T'he de frenar perquè tu estàs partint de la base que el virus està atacant el capitalisme. Estàs pressuposant això i aquí és on t'equivoques, Octavi. Per exemple, pregunta a les farmacèutiques, Octavi, o als fabricants de mascaretes, o als distribuïdors de bicicletes estàtiques, o a la indústria dels videojocs, o a Netflix, o a aquesta gent que es dedica a jugar a borsa. Pregunta'ls, Octavi, i t'adonaràs que, com sempre, per molt bèstia que sigui la crisi, crisi, el capitalisme sempre troba una escletxa, una fissura, des de la qual no només seguir subsistint, sinó a més fer-se cada vegada més fort i més exhaustiu i més sòlid i més infranquejable. Mm-hmm.
Fantàstic, doncs
respecte
problema resolt.
Respecte a la meva trampera, no sé si vols que digui alguna cosa.
No cal.
Perfecte.
Vull dir, vas bé, no? Entenc.
Vaig molt bé. Cada dia em llevo sorprès de la força i el vigor amb què creix el meu pollancre, cada dia quan em llevo.
Quina edat tens ara?
39 anys, Roger.
Molt bé.
Com
més
un toro,
consultes. Soc la Paquita de Sant Celoni, al peu del Montseny, que ara està preciós, o no, perquè només el veig per la finestra per culpa d'aquest microbi que ens ha tirat des de Madrid amb T, escriu la petita. Mm-hmm. A casa hem sigut comunistes des de sempre, el meu pare va anar a la guerra amb els rojos, tot i la derrota, quan va tornar es va apuntar al grup de caramelles del poble, que era antifranquista, tot i que no ho deien ni de broma. Mm. Dit això, Joel, la meva consulta seria, es pot ser comunista i que t'agradi Espartac Peran? Oh. I tu que surts per la tele... Què fa ara l'Espartac? Que no el veig mai i m'alegrava la vida. Gràcies, Joel, de la Paquita.
Paquita, guapíssima. L'Espartac Peran està treballant a TV3 en un concurs presentat per Llucià Ferrer que es diu Atrapa'm si pots, passa que treballa incomprensiblement darrere les càmeres. Doncs, com tu, Paquita, jo també estic indignat pel fet de tenir un dels millors comunicadors del país, un home tan versàtil, tan proper, que tenia tanta empatia amb les iaies de Catalunya, doncs, apartat de la seva vocació i de les seves fans, que, com tu, el trobeu a faltar. Respecte a la teva primera pregunta, la resposta és sí. Es pot ser comunista i que t'agradi Espartac Peran perquè l'Espartac és la viva imatge de la neutralitat, vale? L'Espartac Peranisme és transversal perquè la bondat, l'afabilitat, l'amor per les iaies també és transversal. És universal, l'Espartac Peranisme. Respecte a les caramelles, massa res més a dir més enllà que és una tradició catòlica i, com a tal, caldria que fos abolida.
Molt bé. Doncs queda clar el missatge del Joel Díaz. Albert Cots, des de l'estudi de Catalunya Ràdio. Posa'm música de misteri, sisplau. Fins aquí el consultori comunista d'avui. Ara obrim la porta al capitalisme o no. Molta atenció perquè... ja sabem que aquest nou espai el comunista que fem amb el Joel Díaz consisteix de dues parts. Primer un consultori i després una trucada misteriosa d'una persona que ens està escoltant a l'altra banda del telèfon i que només pot respondre a les preguntes del Joel amb un sí o amb un no. El Joel haurà d'endevinar qui és a través de les seves preguntes. És una víctima del capitalisme aquesta persona que ens està escoltant? És un activista del capitalisme? És un detractor? Doncs ho haurà de descobrir el Joel. Personatge misteriós, només pot respondre dient bon dia ara mateix. Bon dia.
Bon dia.
Endavant, Joel.
Tens entre 40 i 60 anys?
No.
Tens més de 60 anys?
Sí.
Perfecte. Aviam, tu et declares comunista?
No.
Ets partidari del lliure mercat? Ets socialdemòcrata?
No.
Ets anarquista?
No.
Tens algun tipus d'ideologia?
Sí.
Molt bé. Vius a Barcelona?
Sí.
Et trobes bé?
Sí.
Tens una feina que et faci ser una persona pública? Et coneixen pel carrer? La gent que no són amics teus ni de la teva família, clar.
Jo crec que sí. No? Sí.
Has de respondre, company?
Potser sí.
Vale, potser sí. Aviam, surts habitualment per la tele?
Sí.
Ets periodista?
No.
No, ui. Ets actor?
No.
No, despistem. No és actor, ja t'ho dic jo, Joel. No, és actor.
No és actor. Ets polític?
No.
Aquí posaré un matís. Vull dir, Joel, aquesta pregunta estava molt bé.
No.
Ex-polític?
Ex-polític.
Sí, no.
Sí i no.
Sí, no. Sí o no?
Molt bé. Joel, endavant.
Jo amb aquesta mena de relativisme no puc, Roger.
Però aquí continua amb... Anaves bé, Joel, anaves bé.
Anava
és
bé,
polític,
eh?
Diu que sí i no.
Has format part alguna vegada d'alguna llista d'algun partit polític presentant-te a unes eleccions?
Sí.
Ets independentista?
No.
Et diries que ets una persona de dretes?
No.
Et diries que ets una persona d'esquerres?
Crec que no hi ha dubtes sobre aquestes respostes, Joel? Vull dir que anem molt ben encaminats, Vas molt bé, Joel, endavant.
D'acord. Has tingut un paper actiu, diguéssim, de manera pública durant el procés?
Sí, no? Podem...
Sí i no.
Si haguessis de triar per governar Catalunya entre Puigdemont i Colau, triaries Colau?
Sí.
No vas bé, Joel. Joel, vas bé, vas bé, vas bé.
Puc. És que, clar, estic pensant que potser és el Joan Coscubiela.
A veure, un moment. Com?
Sí.
És el Joan Coscubiela? Hola!
Joan Coscubiela, diputat del Parlament de Catalunya.
Que consti com una ajuda clau.
No, perdona, ho he fet molt bé, Joan.
Sí, tu ho fas molt bé, perquè els comunistes sempre ho feu bé. Però amb una ajuda tramposa.
Quina trampa hem fet, Joan?
Amb el moment clau, quan em pregunta si sóc polític, i jo dic no, perquè no ho sóc pensionista en aquests moments, doncs tu li dius, però ho ha estat. Ah, això és una trampa.
Però tampoc reduïa tant...
Si jo només puc contestar sí o no, tu no pots tenir ajuda de l'àrbitre, perquè aleshores...
Joan, no diguis que no ets polític si estàs parlant com un polític, ja.
No. Estic parlant... A mi m'han promès neutralitat.
Com va la vida, Joan Coscubiela?
Bueno, en aquests moments, preocupat.
Tu diràs. Evidentment, tots estem en aquest context.
Preocupat per moltes coses, no només per la sanitària.
Ja ho entenc, ja.
Les conseqüències econòmiques, per què sortirà d'aquesta societat...
Serà horrible, Joan, serà horrible.
No m'agraden.
Endavant, Joel, dispara tu, l'entrevista la fas tu, eh? Tenim 7 minuts fins a arribar a les 12.
No, Joan, no penses que potser cal començar a tractar la gent com a adulta i, diguéssim, deixar de banda aquests missatges naïfs i absurdament optimistes i començar a fer entendre a la gent que això serà duríssim, sense pal·liatius?
Sí, el que passa... Sí, claríssimament, jo sempre crec que la gent se l'ha de tractar com a persona adulta. Jo crec que, a més, no es pot enganyar, perquè el que està malament, però és molt que li expliquin que les coses van bé. Ara, jo crec que és bo, especialment en aquests moments, no generar més desànim, més angoixa, i una de les respostes que t'he fet, un no amb ironia, té que veure amb això, amb com alguns mitjans de comunicació estan tractant aquesta situació.
Yeah.
Es pot ser sincer, sense traslladar més constantment angoixa. Em deia avui una cosa informativa d'una residència d'avi que la primera decisió que vam prendre va ser tancar la televisió. I la ràdio, per cert.
Sí. Tu creus que no estem informant bé a Joan Coscubiela aquests dies?
Genèricament mai se m'ocorrerà dir que els taxistes són, els polítics són, els periodistes són, però sí que hi ha un tractament de... Jo no sé si mitjans de comunicació, a vegades intervenen més la persona que el mitjà, quasi sempre, que no ajuda, que no es tracta de que expliqui, informi. La informació ha intentat fugir de l'anècdota, que no serveix de res.
Sí, però Joan, com tu molt bé saps, la informació és un bé de consum.
No.
Què vol dir?
No.
A la pràctica sí que ho és.
I amb això em demostra que no ets comunista.
Soc realista, Joan.
No, la informació és un dret fonamental...
Ah, sí, a la teoria ja me la sé.
...que té com a objecte garantir la pluralitat social i política d'aquesta societat. Sense informació de qualitat no hi ha democràcia. El consum és una altra cosa. Pot ser comunicació, pot ser esbarjo, pot ser el que estem fent ara, però la informació és una altra cosa.
Vale.
Crec que val la pena... I hi ha una explicació, eh? Jo diria que des de fa molt de temps els mitjans de comunicació seran una crisi brutal. El coronavirus no ha fet res més que agreujar-la. La caiguda de la publicitat està sent brutal i les lluites per les audiències són terribles. I això fa que es traspassin fronteres que no s'haurien de traspassar. Al meu entendre, e insisteixo molt, no estic tenint una descalificació general als mitjans de comunicació, ni molt menys a tots els professionals, perquè aquí, com sempre, intervé el component personal. Jo, en aquest sentit, sóc absolutament llibertari.
Sí.
Que no m'he definit en cap etiqueta, eh?
Sí, li costava. Joel, alguna pregunta més pel Joan Coscubiela?
Tinc una pregunta...
És que les etiquetes no serveixen per... En aquests moments, les etiquetes velles no serveixen per definir el present.
Endavant, Joel.
Tinc una pregunta, però és absurda, però és una curiositat personal. Tu, aquell cartell, quan vas votar que no al Parlament, te'n recordes?
Sí, sí. Aquella foto que es va fer viral, sí.
El guardes com a record? Com una mena de souvenir? Com d'un moment històric?
No, perquè el guardeu altres per mi, llavors no cal.
Mm. Però també és veritat que hi ha la foto, no?
Sí.
No, sí.
I en deus estar fària de veure la foto.
A més, aprofito per dir amb una manipulació absolutament obscena. Aquell plantejament tenia que veure amb dues coses que només he explicat una vegada. Una, creia que un tema com aquest no es podia, de cap de les maneres, adoptar sense la responsabilitat de cadascú. Després ja s'ha vist que hi havia gent que va jugar a doble discurs i per això necessitaven també el tema del vot secret. I també perquè, bueno, hi havia, com algú sap, alguna gent dins del grup que deia unes coses fent les altres.
Sí, veu tenir una mica de follon allà dins.
Però sobretot, és absolutament fals que d'allà es derivessin cap tipus de responsabilitats penals a ningú, perquè com s'ha demostrat després, els vots i les opinions en l'àmbit parlamentari estan absolutament protegides, perquè ho estan des del segle XIV, al Regne Unit, no, que no ho era, a Anglaterra, i això ha continuat sent així. Les opinions i votacions estan absolutament protegides, tenen immunitat.
Heu fet les paus amb l'Albano Dante Fachín o encara esteu així una mica a la grenya?
No hi he estat mai amb la grenya, amb ell.
Ah, us porteu bé?
No, fixa't tu bé una cosa, si t'has fixat, jo, quan vaig deixar de formar part del grup,
sí,
i he estat durant 2 anys i mig encaixant amb silenci rigorós i ascètic totes les desqualificacions...
No, amb silenci tampoc, que jo llegeixo a Twitter,
Joan. En silenci en relació amb ell.
Ah, vale.
Ni una sola resposta. A vegades el silenci és la millor resposta. I a vegades és impossible de millorar-se.
Ho hem de deixar aquí, Joan Coscubiela. Gràcies per haver jugat avui al Comunista amb el Joel Díaz.
Amb trampes, m'heu fet trampes.
No. Sí. Un minut per arribar a les 12. Joel, alguna última pregunta per tancar?
Jo que tenia ganes de guanyar-li aquesta competició amb el Joel i no he pogut...
No, però els comunistes no hem de competir entre nosaltres.
Molt bé.
Ens hem d'ajudar, Joan.
Joan Coscubiela, gràcies per haver jugat avui amb el suplement. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, Joan.
I Joel Díaz, moltes gràcies també per aquest dissabte tan fantàstic, també.
A vosaltres, guapos.
Sí, no li hem preguntat com estava el Daniel, però esperem que estigui bé. Perquè, clar, aquell discurs també va causar furor.
Una mala folla tens,
sí.
Roger.
No, això tu, escolta'm, tu...
Digue'm.
Ara m'agafa l'atac de riure. Escolta'm, aprofita, ara quan vagi a fer la pausa,
sí,
et revises tota la Casa de Papel... Sí. I em fas un informe de què t'ha agradat i què no t'ha agradat, perquè...
Diana, clar, Gómez. Només m'agrada això d'aquesta sèrie.
Molt bé, a mi també. Fem una pausa i de seguida tornem. Arriben les notícies. Fins ara.
Adéu.